Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 25 d'abril del 2026, no sóc objectiu, potser escombro massa cap a casa i a dins hi tinc els millors amics, per això vaig de cara i poso les cartes damunt la taula. Potser encara envaït per l'esperit romàntic de Sant Jordi, us he de confessar que aquesta setmana m'ho he passat pipa de nassos en passant-me un darrere l'altre els tres capítols de La Gran Cita que s'han estrenat a la plataforma 3CAT. El format de La Gran Cita és aparentment senzill, 100 solters que ronden la vintena i la trentena amb ganes de lligar i una intel·ligència artificial que ha dissenyat 50 parelles d'allò més compatibles. A través de diferents dinàmiques, els participants es van coneixent i a mesura que avancen els capítols, alguns d'ells van quedant descartats, mentre que els altres, els que s'agraden, continuen jugant. El programa és ambiciós tècnicament, sonoritzar més de 100 persones a la vegada és un repte d'envergadura, l'estètica és preciosa, s'assembla més a un format de Netflix que a un producte clàssic de TV3, i la presentadora Aida Domènech Dulceida es reivindica davant de tots els que van arrufar el nas quan la cadena va anunciar el seu fitxatge. La gràcia de La Gran Cita, però, és el càsting. Persones reals, gent normal, inclusiu, amb opcions sexuals diferents i diversitat de gèneres. Hi ha marro, hi ha aventures, cors trencats, somriures i llàgrimes, i tot amb l'única voluntat d'entretenir amb sensibilitat, humanitat i empatia. No hi ha moralina, ningú no ens allissona. S'agraeix que l'única voluntat del programa sigui fer-nos passar una bona estona fent el tafaner a través de catalans que no tenen cap vergonya d'ensenyar-nos com lliguen. És fàcil sentir-nos identificats amb alguna de les històries. Tots ens hem enamorat, a tots ens han donat carbassa, ens han enganyat, així és la vida. I és una fantàstica notícia poder consumir un entreteniment d'aquesta mena en català. Perquè, a banda de fer moltes, moltes coses, els catalans de tant en tant també fem l'amor.
Però juraries que diu que ve l'amor, que ve l'amor, que ve l'amor, ressonant com un incendi de timbals. L'amor ja es va propagant com un virus tropical. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat.
Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
Passen 2 minuts de les 7 del matí. Maria Guixà, bon dia.
Què tal, Roger? Bon dia.
Els titulars, incertesa en la nova ronda de negociacions d'aquest cap de setmana al Pakistan. Aquesta hora no està clar si els Estats Units i l'Iran es reuniran cara a cara a Islamabad.
Avui surten cap a la capital pakistanesa els dos principals negociadors de Donald Trump i per part iraniana el ministre d'Exteriors que encapçala la delegació ja hi és, però encara no ha confirmat contactes directes amb els nord-americans.
Mentrestant, Europa es continua mirant amb molta preocupació el conflicte a l'Orient Mitjà i especialment l'impacte que pot tenir en la seva economia.
Són aspectes que han posat sobre la taula a la cimera que s'ha fet a l'illa de Xipre, on els líders europeus s'han reunit amb mandataris de la regió del Golf. Les dues parts han acordat reforçar la cooperació sense tenir en compte els Estats Units.
Salvador Illa reuneix el seu govern durant tot el cap de setmana al Montsant Benet al Bages.
Amb l'objectiu de donar impuls a l'acció de govern i coordinar els pròxims passos en matèria de pressupostos i polítiques sectorials. És la quarta reunió de l'executiu que es fa lluny del Palau durant aquesta legislatura, tot plegat en un 25 d'abril també, marcat per la Diada del País Valencià i la manifestació convocada aquesta tarda a València.
Per cert, en aquesta Diada del País Valencià avui serà protagonista la gossa sorda.
Aquesta banda de culte torna després de 10 anys, ja ha escalfat motors aquesta nit passada a Picassent, a l'Horta Sud, amb el primer d'aquests dos concerts previstos que hi farà retorn esperat dels valencians, també de Joan Dausà, que enceta gira a Girona, mentre que Pau Vallvé avui la tanca a Barcelona.
Atenció als esports, perquè el Barça, ara sí, el Barça, en aquest cas masculí, té la Lliga encara una mica més a tocar després de l'empat a 1 del Madrid al camp del Betis. Albert Benet.
Amb un gol de l'ex del Barça, Héctor Bellerín, al minut 94, i amb queixes del Madrid demanant una falta prèvia d'Antoni Amendí. Si el Barça guanya avui al camp del Getafe, tindrà 11 punts més i en faltaran 15 en joc. També avui València-Girona.
És una tarda de futbol pel Barça perquè aquesta tarda també juga l'anada de les semifinals de la Champions femenina al camp del Bayern de Múnich.
A un quart de set a l'Allianz Arena i amb les baixes d'Aitana Bonmatí i Laia Alexandri, però tornen Irene Paredes i Salma Parayuelo.
És a dir, a primera hora de la tarda el masculí i just després el femení, evidentment tot en directe a l'antena de Catalunya Ràdio amb els companys de la TDT, del Tot Gira, de la transmissió de la Xalmà i companyia. La creu del Barça és el bàsquet que ha quedat fora de l'Eurolliga després de perdre a la pista del Mònaco.
Derrota en el partit definitiu de la repesca per 79-70. El Barça va arribar a perdre de 18 i va perdre Satoranski per molèsties a l'esquena abans del descans.
Jofre Genué, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com pinta el cap de setmana, Jofre?
Doncs mira, de fet, poques variacions respecte al que hem tingut al llarg de la setmana. És a dir, que en general farà sol, potser no tanta calor, però ja amb els valors que hem tingut, tant per Sant Jordi com ahir. Per tant, aquestes xifres que pugin poc per sobre dels 25, alguns núvols prims, i sobretot aquestes nuvolades de tarda que continuen ben presents a l'àrea, sobretot del Pirineu, bàsicament. Per tant, al llarg d'aquest matí, i sobretot a partir de migdia, aquestes nuvolades que creixen al voltant de la zona de les comarques del Prepirineu, és on poden haver-hi alguns ruixats o fins i tot alguna petita tempesta, insistim, sobretot a partir de primera hora de la tarda, i això es repetiria també de cara al dia de demà. Per tant, en general farà bo, però tenint en compte aquestes nuvolades de tarda, especialment a l'àrea del Pireu, amb unes temperatures que en línia general no variaran gaire.
Avui el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, saludarem el forense Narcís Bardalet, ara que sembla que no es desfan aquesta idea que el president Jordi Pujol dilluns haurà de ser a l'Audiència Nacional físicament. Demà comença aquest viatge en cotxe acompanyat d'una infermera i dilluns doncs, presencialment l'examinaran per decidir si declara o no declara aquest judici del cas Pujol, que arriba un dels moments culminants. A partir de les 9, què és el que li ha de passar al president Pujol aquestes properes hores i en aquest examen mèdic que li faran dilluns a l'Audiència Nacional? En parlarem amb el metge Narcís Bardalet. A les 10, l'hora negra de la Maica Navarro. Just després, avui, conversa dues veus entre Mònica Terribas i Juliana Canet, dues comunicadores de generacions diferents que comparteixen inquietuds literàries, lingüístiques i vitals. Les ajuntarem a quarts d'11. Després, avui al suplement, parlem d'adopció amb les actrius Carol Rovira i Rosa Voladeres. La Rosa és adoptada, mentre que la Carol, que va conèixer la història de la Rosa, va ajudar la seva àvia, també adoptada, a trobar la seva mare biològica. Amb 93 anys, l'àvia de la Carol va acabar descobrint els seus orígens. I a les 12...
Aquí arrenca una experiència única. La cita cegues més gran que haguem vist mai.
La gran cita és la gran estrena de 3CAT d'aquesta setmana. 100 catalans amb ganes de lligar i de passar-s'ho bé en un experiment que és alguna cosa més que un programa de tele. Avui en parlarem amb el seu director, el Ton Hernández, juntament amb tres dels participants. La Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa ens ajudaran a ficar-hi cullerada. Mig quart de vuit.
L'informatiu del suplement.
De nou incertesa en aquesta nova ronda de negociacions d'aquest cap de setmana al Pakistan. Aquesta hora no està clar si els Estats Units i l'Iran es reuniran cara a cara a Islamabad. Avui surten cap a la capital pakistanesa els dos principals negociadors de Donald Trump, el seu gendre, Jared Kushner, i l'empresari Steve Witkoff. Per la part iraniana, el ministre d'Exteriors, que encapçala la delegació, ja hi és, però encara no ha confirmat contactes directes amb els nord-americans. Maria.
Sí, la delegació iraniana ja és al Pakistan. La nord-americana emprèn el seu viatge avui per intentar recuperar aquest diàleg. Aquest cop el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, es queda a Washington després del fracàs en les negociacions de fa dues setmanes, n'ha informat la portaveu de la Casa Blanca.
Els iranians s'han posat en contacte amb nosaltres després que el president els demanés que ho fessin per tenir una reunió en persona. Així que el president hi envia l'Steve i en Jared per saber què han de dir. Esperem que serà una conversa productiva i que ens farà avançar cap a un acord.
I també ens fixem aquesta hora en aquesta guerra a l'Orient Mitjà i l'impacte sobre l'economia que preocupen i molt els líders europeus que s'han reunit amb mandataris de la regió a Xipre. Les dues parts han acordat reforçar la cooperació sense tenir en compte els Estats Units. Ahir el secretari nord-americà de guerra, Pete Hegseth, va fer l'enèsima amenaça als seus socis europeus.
Europa i Àsia porten dècades beneficiant-se de la nostra protecció i el temps d'aprofitar-se'n s'ha acabat. No comptem amb Europa. Ells necessiten l'estret d'Orient. d'Hormuz més que nosaltres i haurien de parlar menys i tenir menys cimeres luxoses a Europa. Això és més una lluita seva que nostra.
Aquesta cimera luxosa a la qual es refereix és precisament la cimera de caps d'estat i de govern a la capital de Xipre. Enviat especial a Nicòsia, Bruno Forteamires, bon dia.
Hola, bon dia. Els líders europeus van veure's les cares amb els seus socis del Golf Pèrsic, Jordània, Síria i el Líban. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va proposar-los fabricar més drons plegats i crear una operació militar conjunta per garantir la navegació al voltant de la península aràbiga, sense aclarir quan voldria posar en marxa aquesta missió.
La nostra seguretat no només està relacionada, sinó que està intrínsecament lligada. Una amenaça a un vaixell mercant a l'estret d'Hormuz és una amenaça a una fàbrica, per exemple, a Bèlgica.
En paral·lel, von der Leyen també va rebutjar la possibilitat que els governs europeus puguin saltar-se els objectius de dèficit públic per gastar més diners en mesures per combatre la crisi energètica. Meloni i el president espanyol, Pedro Sánchez, van criticar per poc ambicioses les propostes que la Comissió Europea ha presentat aquesta setmana per frenar els preus de l'energia. Tots són recomanacions, sense caràcter obligatori, i que descarten fer grans intervencions en el mercat.
La guerra de l'Iran ha desviat el focus de la Franja de Gaza, que aquest cap de setmana celebra les primeres eleccions dels últims 20 anys. Els col·legis electorals han obert fa una hora, també a Cisjordània, en un gest simbòlic de la unitat palestina. Hamas no hi participa oficialment, però sí que ho fa, candidats vinculats a les milícies palestines.
Les eleccions d'avui són les primeres votacions des de l'any 2006, quan Hamas va guanyar la Franja de Gaza. Aquest cap de setmana, precisament, 70.000 habitants de la població de Deir al-Balà voten en una de les zones menys afectades pels bombardejos israelians. Hi ha 12 centres de votació, inclosos camps oberts i carpes. La votació es fa coincidint amb el pla pel futur de Gaza que impulsa l'anomenada Junta per la Pau de Donald Trump.
Els presidents de Colòmbia i Veneçuela acorden compartir intel·ligència per combatre el narcotràfic. Sense anar més lluny, aquesta matinada els Estats Units han atacat una nova suposada narcollanxa en aigües internacionals del Pacífic i han mort dues persones. Gustavo Petro i Delcy Rodríguez han escenificat el desgel entre els dos països, en la que és la primera visita d'un mandatari estranger a Veneçuela després de la captura de Nicolás Maduro. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Ni una paraula de record cap a ell, cap a Nicolás Maduro. Sí que han parlat tots dos d'unitat energètica, comercial i també de lluita contra les bandes criminals transfrontereres que actuen entre tots dos països. Escoltem el que deien tant Gustavo Petro com Delcy Rodríguez.
Donde nos hemos planteado ambos países la elaboración para lo que corresponde al territorio de Colombia y al territorio de Venezuela de planes militares, el establecimiento inmediato de mecanismos para compartir información y para el desarrollo de inteligencia.
Los nuevos modos de energía que yo trato de impulsar en mi propio país pueden traer paz, pueden traer la construcción de una democracia global, de una humanidad hermana.
Tampoc cap referència cap als Estats Units, cap al seu president Donald Trump o bé al bloqueig comercial que imposa Washington al govern veneçolà.
Dos minuts per arribar a un quart de vuit del matí. De tornada a Catalunya, el president Salvador Illa torna a reunir tot aquest cap de setmana el seu govern fora del Palau de la Generalitat. Aquesta vegada, Illa ha triat el recinte del Mont Sant Benet al Bages per fer una jornada de treball amb el seu executiu. És la quarta vegada que el president convoca una trobada com aquesta, però la d'aquest cap de setmana és la primera que fa des que va tornar de la baixa. Albert Prat, bon dia.
Bon dia. Sí, la intenció del president és que la reunió de dos dies, amb nit inclosa, serveixi per impulsar l'acció del govern i la convoca després d'un trimestre marcat per diverses crisis que encara no ha aconseguit resoldre, com la de Rodalies o la dels mestres. En aquest punt del mandat, Illa vol que els consellers vagin tancant carpetes obertes abans d'obrir-ne de noves, però la falta de pressupostos, almenys ara com ara, serà inevitable que plani durant tot el cap de setmana al monestir de Sant Benet de Bages. El govern segueix confiat que aconseguirà aprovar-los abans de vacances, però amb el consorci d'inversions que han presentat aquesta setmana, Esquerra diu que no en té prou.
Avui l'agenda política també la marca la Diada del País Valencià. La celebració del 25 d'abril torna a ser polèmica. No hi haurà actes institucionals perquè el PP i Vox consideren que no cal, però sí que aquesta tarda hi tornarà a haver manifestació convocada per Acció Cultural del País Valencià. Pepa Ferrer.
Per al Partit Popular i Vox hi ha prou amb celebrar el 9 d'octubre. Per això han decidit que el 25 d'abril, dia que el 1707 els valencians van perdre la batalla d'Almansa i els furs, no faran actes institucionals. És, però, també el dia de les Corts Valencianes i des dels anys 90 sempre s'havia celebrat la recuperació de l'autogovern. Vicent Baidal és historiador i cronista de l'Ajuntament de València.
Diguem que és el segrest del Partit Popular per Vox, que, de fet, simbòlicament, no celebrar el 25 d'abril estar en contra del mateix estat de les autonomies.
Per al politòleg de la Universitat de València, Marcelo Guillem, Vox ha arrossegat el Partit Popular, que sempre havia mantingut el respecte institucional.
En València no només n'hi ha un element valencià-espanyol, d'identitat, sinó que n'hi ha una altra identitat, que és la identitat catalana o anticatalana, en la qual la dreta guanya molts vots en aquest espai. I per això aquesta estratègia de vincular el 25 d'abril amb el catalanisme.
El País Valencià és també l'única comunitat autònoma de les històriques on no s'ha consolidat un sentiment fort i ampli d'identitat pròpia.
Ara sí, un quart de vuit del matí. És un dels temes, sens dubte, del cap de setmana i també de la setmana que encetarem a partir de dilluns. Ja sabeu que l'Audiència Nacional ha citat aquest mateix dilluns a declarar presencialment l'expresident Jordi Pujol, 95 anys. El tribunal esgrimeix l'argument de l'edatisme, no discriminar ningú per la seva edat avançada per citar Pujol de manera presencial, segons han indicat fonts del tribunal a Catalunya Ràdio.
El tribunal, que el jutge, tant ell com els seus fills, li ha brindat la possibilitat d'accedir al complex judicial amb cotxe i, per tant, evitar entrar a peu, ja que necessita l'ajuda d'un caminador. El president del tribunal, el magistrat José Ricardo de Prada, ha fet servir aquests arguments de la doctora en psicologia Ana Freixas per defensar que una persona gran, ara ho deies, aquest edatisme, doncs que el fet de ser gran no t'invalida per la seva edat avançada, doncs ser present físicament en un judici. Dos forenses el reconeixeran dilluns a primera hora, porta tancada, i traslladaran llavors les seves conclusions al tribunal. Si l'expresident no quedés fora del procediment, la sala no posa cap entrebanc perquè un cop fet aquest tràmit, doncs pugui declarar per videoconferència. Si s'acollís al dret de no declarar, també tindria l'opció de marxar de les dependències judicials.
Bé, doncs, segons ha pogut saber el suplement de Catalunya Ràdio, a través de fonts familiars, l'expresident començarà aquest viatge demà, viatjarà en cotxe i ho farà acompanyat d'una infermera, perquè, evidentment, té un grau de dependència considerable. La nit la passarà a un hotel i a primera hora es personarà ja a l'Audiència Nacional per passar aquest reconeixement mèdic. Una de les fotografies que està deixant el procés de regularització extraordinària d'immigrants són les cues llargues davant les oficines municipals d'atenció al ciutadà per demanar una cita prèvia i aconseguir els papers necessaris per iniciar el procés. Ens fixem en una d'aquestes oficines, la de la Monumental de Barcelona, que torna a obrir aquest matí, tot i que les primeres hores disponibles són per d'aquí una setmana. Maria Costa.
A aquesta oficina s'hi entrega la paperassa prèvia per poder començar després el procés de regularització, per exemple, l'informe de vulnerabilitat. Alguns han començat a fer cua d'hora, malgrat assabentar-se que demà tot just podran aconseguir una cita per la setmana que ve.
Estic trist perquè som aquí i no hem ni menjat, però si demà no aconsegueixo el paper, em quedaré aquí. D'aquí no me'n vaig.
D'altres han tingut més sort i aquest divendres ja han sortit amb el paper sota el braç.
Vam passar una nit molt llarga, però aquí estem i ho tenim. A les 9:30 de la nit, després de la meva classe de català, vaig anar aquí. Tot millorarà, jo crec que sí. Em sento genial.
Alguns han hagut d'avisar la feina que avui no hi podien anar. D'altres, però, precisament, han hagut de marxar mitja cua per no perdre la feina.
En surt ahir al vespre a Montmeló, al Vallès Oriental, després d'una fuita de metanol que va obligar a decretar el confinament per precaució en un radi de 200 metres.
Aquesta fuita es va produir l'empresa EcoMotion, que recupera olis usats per fer biodiesel. El vessament principal es va registrar però a l'interior i la fuita no va causar ferits. Els bombers la van poder contenir cap a les 10 del vespre, dues hores després que rebés l'avís d'alarma i van també poder aixecar-ne el confinament. Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
El risc real, que és el que s'ha evitat, i aquí doncs, vull felicitar l'excel·lent feina de bombers, és que hi hagués hagut un incendi, perquè, repeteixo, és una empresa que treballa amb materials altament inflamables, i si hi hagués hagut un incendi sí que hagués estat molt, molt més greu.
Una altra qüestió. Atenció als que esteu acostumats a no cuinar gaire i a demanar menjar a domicili, perquè avui no hi haurà servei de Glovo durant tot el dia. Els treballadors d'aquesta empresa de revertiment fan vaga arran de l'anunci de la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 750 treballadors d'una seixantena de poblacions, Maite Curto.
L'aturada la convoca el sindicat Comissions Obreres, que reclama la retirada d'aquest ERO, però també denuncia que des de l'aplicació de la llei Rider, que va obligar els 14.000 treballadors de Glovo a passar de ser falsos autònoms a assalariats, s'està fent una subcontractació massiva i cessió il·legal de treballadors. Per Carlos Solà, de la Federació de Serveis de Comissions Obreres, es tracta d'un ERO encobert.
Después de esa contratación, al margen de que tuvieran cierta parte subcontratada, empiezan una serie de ofensivas para subcontratar a los trabajadores, quitarse plantilla de forma directa y acabar en una especie de vaciamiento de plantilla directa para ejercer una especie de subcontratación masiva en 30-40 empresas, de las cuales muchas son empresas controladas literalmente por Glovo.
Solà assegura que Glovo repercuteix les problemàtiques empresarials als treballadors i això justifica acomiadaments disciplinaris a cost zero. Demà la vaga serà de les 12 del migdia a les 4 de la tarda.
I avui qui també fa vaga són els treballadors de les biblioteques de Barcelona que aquest matí tornaran a sortir al carrer després de tota una setmana de mobilitzacions. La marxa coincideix amb aquest primer dissabte de vaga indefinida de 24 hores.
La manifestació d'avui sortirà del Palau Robert de Barcelona a les 11 del matí, anirà fins a plaça Sant Jaume i actualment aquest personal de les biblioteques de Barcelona negocia amb el Consorci l'adhesió al conveni de l'Ajuntament. Montse Serra, delegada del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Demanem sí o sí les mateixes condicions pel personal de l'Ajuntament. L'acord d'horaris per nosaltres és molt important. Ens ofereixen alguna millora en algunes biblioteques grans, però la resta de biblioteques seguim treballant 6 dies seguits. Després volem que ens remunerin correctament el treball en dissabte i diumenge. De moment ens han dit a tots que no, però esperem que hi hagi 6, perquè és que si no la negociació no tirarà endavant.
Des del Consorci han refusat de moment fer declaracions fins que les negociacions estiguin més avançades.
Ara que ve el bon temps, la temporada de bany, una de les qüestions que més preocupa és la dels ofegaments. En 5 anys han mort 200 persones ofegades a Catalunya. Per formar professionals en aquest àmbit, aquest cap de setmana es fa un curs pioner en emergències aquàtiques impulsat per la Universitat de Manresa i que fa les sessions pràctiques a l'Empordà. Des de l'Estartit, Berta Artigas Fontàs.
L'objectiu és formar professionals sanitaris i d'emergències per actuar davant de situacions complexes al mar i d'aquesta manera atendre la persona afectada abans no arribi a port, contribuint així a reduir la mortalitat. Ramsès Martí és professor i impulsor del curs.
És a dir, el que estem és amb l'extrahospitalari i apropar l'hospital a les emergències, i el que hem de fer ara també és apropar l'assistència sanitària a espais marítims que fins ara la persona no rebia aquesta assistència fins arribada a port.
La formació combina sessions teòriques amb pràctiques al port de l'Estartit, al Baix Empordà. Un dels alumnes és en Marc Vilagordo.
No saps com treballa ni saps res, no saps si li pots passar per sobre a la víctima, sinó el moviment del mar, el material... És tot diferent.
Tot plegat també per fer front a un medi natural cada vegada més massificat. En només 5 anys, unes 200 persones han mort per ofegament al territori.
Gràcies, Berta. Arriba l'hora de la cultura amb algunes propostes musicals que sonen així. Torna la gossa sorda 10 anys després.
El grup de rock en valencià va actuar ahir, ho destacam els titulars, davant 15.000 persones al recinte de Picassent, a l'Horta Sud, i aquest vespre hi tornaran amb les entrades gairebé exaurides.
Ahir van actuar també l'Ax en Busto a la Mirona de Sal, al Gironès.
Va ser el tret de sortida de la gira en què bufen 40 espelmes després dels concerts de retrobament amb Pemi Fortuny al capdavant i en el marc del Festival Estrenes.
I a Girona avui arrenca Joan Dausà.
A la ciutat Immortal presenta el seu nou disc, Immortals, que va publicar fa només 2 setmanes. Serà a les 9 del vespre en un espai icònic de la ciutat, que ara el Festival Estrenes recupera. És el pavelló de Fontejau.
I punt final del tour d'aquest home.
És Pau Ballvé que tanca la gira que l'ha portat per tots els escenaris del país amb Agorafil i el seu 18è disc. Serà també a les 9 del vespre al Sant Jordi Club de Barcelona amb totes les entrades exaurides.
L'informatiu del suplement. Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Getafe-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Les flamants campiones de Lliga ara volen la Champions i el penúltim obstacle a superar és a Múnich.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a 7:15 de la tarda, des de l'Allianz Arena, Bayern de Múnich-Barça, a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà. I si voleu seguir el València-Girona, escolteu la transmissió del partit amb l'equip del Tot Gira a 7:15 en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
L'informatiu del suplement.
El Barça de bàsquet s'acomiada de l'Eurolliga en una altra decepció, mentre que el Barça de futbol toca la Lliga amb els dits de la mà després d'un altre regal del Madrid. Ahir, a última hora, un empat a un al camp del Betis que permet al Barça situar-se avui amb 11 punts més quan només queden 15 punts en joc, Albert Benet.
Un gol al minut 94 d'un ex del Barça, Héctor Bellerín, va donar l'empat al Betis i va deixar amb un pam de nas un Madrid que diu adeu de manera virtual a la Lliga. Vinícius, al minut 17, a la primera part, havia fet el 0-1. El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, posava el focus en l'arbitratge. Reclamava falta prèvia en el gol del Betis, una falta d'Anthony Amendí, per guanyar la posició.
No hace falta mucho para en situaciones así en las que estás usando el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo, pero para eso, bueno, hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema y mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden.
Segons Arbeloa, l'empat va ser injust. Totalment diferent ho veia Héctor Bellerín, que va dir a DAZN que el Betis hauria merescut fins i tot la victòria.
No lo sé cómo se habrá visto desde fuera, pero desde dentro creo que incluso no obtener los tres creo que es un poco injusto, no lo sé, es la sensación que tenía desde dentro del campo. Ellos, obviamente, son un equipo buenísimo, con jugadores de muchísima calidad y también nos han creado mucho peligro, pero hemos chutado muchísimas veces a puerta, el portero, bueno, las sacaba todas, entonces, pues, creo que nos merecíamos incluso un poco más.
També ho considerava així l'entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, que assegurava que no hi va haver falta d'Anthony Amendí, de cap manera.
Creo que lo que menos merecíamos era el empate, una jugada que sucede 20 veces, los dos manotean, uno se deja caer al piso para que le cobren falta y el árbitro no lo consideró así porque no era falta. Así que, en términos generales, como digo, creo que merecíamos más que el punto.
Arbeloa va reclamar també unes mans de Ricardo Rodríguez després d'un xut d'Abraham, unes mans dins l'àrea.
Penalti clarísimo, con la mano abierta, que no está ni pegada al cuerpo, en un tiro de Brahim. Pues no sé mucho más que ver en una jugada muy clara.
A la roda de premsa d'Arbeloa, 6 preguntes dels periodistes i cap sobre si el Madrid havia fet un altre pas enrere en la seva lluita per la Lliga. El tècnic del Madrid no va dir ni mu de les opcions del seu equip ni de la possibilitat que el Barça se'n vagi avui fins als 11 punts. I això serà així, el Barça tindrà 11 punts més quan faltaran 15 punts en joc si guanya aquesta tarda al camp del Getafe, el primer partit des de la lesió de Lamine Yamal, que recordeu es perd el que queda de Lliga. L'entrenador Hansi Flick admetia que és un cop dur per a l'equip, però alhora esperava que li serveixi d'aprenentatge al jove davanter. A més de Lamine, el Barça també tindrà les baixes de Rafinha i de Bernal lesionats i d'Eric García sancionat. El Getafe Barça, 4:45, el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. Just després, a 6:45, començarà el València-Girona. L'equip de Michel Sánchez espera fer un pas més cap a la permanència matemàtica. Ara mateix té 38 punts, 2 més que un València que encadena 3 jornades sense guanyar. Michel encara té les baixes d'Abel Ruiz i Benat. I a la Champions femenina avui es juga el Bayern de Múnich-Barça a l'anada de les semifinals a l'Allianz Arena amb les baixes d'Aitana Bonmatí i Laia Alexandri, però tornen Irene Paredes i Salma Parayuelo. Pere Romeu, el tècnic.
L'equip està en una bona línia, l'equip està en una bona dinàmica i que l'equip, amb una afició rival que petarà moltíssim, haurem de tenir la personalitat i la valentia de fer les coses com les venim fent. Si això ho aconseguim, crec que estarem molt a prop de treure una versió molt bona nostra.
El Bayern-Barça per Catalunya Ràdio també es podrà veure en directe per TV3. Tot això l'endemà de l'eliminació del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. Derrota en el partit definitiu de la repesca a la pista del Mònaco per 79-70. Satoranski va notar molèsties a l'esquena abans del descans i no va poder jugar a la segona part. El Barça va arribar a perdre de 18 punts al segon quart, però va reaccionar en el tercer i en l'últim quart es va arribar a situar a 5 punts. I també destacarem que avui a la Lliga de Futbol, la Lliga Femenina jugarà al Badalona Atlètic de Madrid a les 12 del migdia i per Esport 3.
El suplement amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Aquesta cançó, que sap greu trepitjar-la, Blai Mercè, Olga Balos, bon dia.
Sí,
bon dia.
Diríem sencera, bon dia.
Això són els meus meravella. Ídols, com un burro amarrado en la puerta del baile. L'último de la fila va sencera. Puja, puja, Víctor.
Llévame así, mi amor, y a comer un arrocito a Castelló. Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta, Piquer, dame aire con tu abanico.
Ara tots.
Sota Barcelona i em moro de calor.
Sou dels que cantareu d'aquesta manera el dia 3 i el 7 de maig al concert de l'última de la fila. Palau Sant Jordi o Estadi Olímpic?
Estadi Olímpic.
Estadi Olímpic. Sí, sí, poca broma, eh? Home, és que un retorn d'aquesta mena, tan esperat...
En faran dos.
Dos concerts, 3 i 7 de maig. Suposo que ja feia tants anys que el Quimi i el Manolo els ho demanaven, que han tornat per la Porta Gran, es van esgotar de seguida. I ara arriba aquest gran moment en què doncs, es produirà, no? Fa la sensació que es tornen a ajuntar perquè tenen ganes de tornar-s'ho a passar bé i un últim ball.
Sí, sense forçar gaire, no? I sempre han seguit sent amics, han seguit quedant des que es van dissoldre, cadascú amb la seva carrera en solitari, i finalment ha passat el que tothom estava esperant que passés i està bé perquè tampoc no...
Fan una mica de gira, no?
Sí, però al final també no és allò que ho fan d'una forma
per
artificial.
Necessitat i per treure la pasta.
No, perquè tothom vol
la pasta
i
ja la tenen feta,
volen,
en el seu cas, ja ho diuen.
La tenen bastant feta.
Sobretot el Manolo.
Va, i el Quimi tampoc crec que es quedi gens
punt. No, home, però de drets d'autor crec que reben els dos, de tot l'últim de la fila.
Sí, però és que el Manolo rep drets d'autor, també d'en solitari, el Quimi també, però no podem comparar. M'agradaria saber el que cobra el Quimi de la seva carrera en solitari i el que cobra el Manolo.
Sí.
De drets dels homes, per favor. Però
només amb el que per van favor, guanyar en el seu moment de l'último de la fila, perquè evidentment aquest grup ho va rebentar en un moment en què la indústria funcionava venent discos i ells en van vendre molts, doncs de tot allò i està molt bé que 40 anys després es puguin tornar a juntar i continuar fent cançons.
L'último de la fila va ser dels primers grups que realment van començar a fer macroconcerts. De fet, ells als anys 80, diguem que el seu gran èxit va coincidir també en el moment en què empreses com d'organitzador de concerts també van poder començar a fer grans esdeveniments gràcies a la capacitat de convocatòria d'aquests grups. Vull dir que ells omplien milers de seients.
L'última de la fila tornen, però en canvi Led Zeppelin no hi ha manera que tornin. Els escoltem i ara us diem quina relació tenen amb Quimi i Manolo. De Led Zeppelin. Quan farem uns ídols de Led Zeppelin?
Mira, apuntem-lo ja.
A mi m'agraden coses una mica més tranquil·les, ja ho sabeu.
No, tenen, que tenen Stairway to Heaven
sí,
i aquestes
sí.
coses.
Sí, podem posar-te una balada de 15
doncs vinga,
minuts,
si
vols.
Si fem un Led Zeppelin de balades, endavant.
Vinga. Per què Black Dog de Led Zeppelin en una secció dedicada a l'último de la fila? Doncs perquè és la cançó preferida del Manolo i del Quimi. Ho sé perquè el vaig poder entrevistar per separat fa uns quants anys i amb els dos els vaig preguntar el mateix de quines eren les cançons, les cinc cançons que els havien marcat la vida i van coincidir amb aquesta cançó, amb Black Dog de Led Zeppelin, i això vol dir que quan es van conèixer, en aquell moment que es van conèixer i que una mica s'ensenyaven quina música els agradava, aquests rockeros joves van coincidir molt amb ser fans de Led Zeppelin.
Home, és una molt bona connexió, perquè a més això et permet tenir un... Com un, que el grup que tu facis ja tindrà aquest punch, no?, que no podria tenir d'una altra manera. De fet, en el moment en què es van conèixer, crec que Quimi Portet ja estava militant, no?, amb altres bandes, com Cul de Mandril, per exemple, que és un gran nom.
No hi ha hagut mai cap nom millor a l'escena catalana.
A més, Cul escrit amb K,
sí.
Que és com una època ja molt vintage, fer aquest tipus de bromes. I després va venir Los Burros, no?
Los Burros i Los Ràpidos.
Siempre estoy escalando tu ventana, debe haber otra entrada en tu habitación. Me acerco sigiloso hasta tu...
Per tant, aquests concerts del 3 i 7 de maig aquí a Barcelona, aquest retorn de l'última fila, han d'esperar els grans èxits. No hi haurà cançons de Los Burros, suposo.
Home, jo crec que sí, que algunes
sí. Potser hi cau alguna.
Seran concerts molt llargs, hi haurà temps per tot. I tenint en compte que ja es van... que les úniques reunions que hi ha hagut de Manolo i Quimi ha estat per ressuscitar precisament Los Burros i Los Ràpidos. Recordo un concert a Resmatàs, ara no sé quants anys feia, quants anys fa d'això, jo crec que sí, que faran un repàs de totes les èpoques i sonaran tots els clàssics i alguna cosa de Los Burros hi haurà i també alguna cançó nova, crec.
Sí, perquè han estat els darrers anys tancats, no?, en un estudi de gravació. Sí. De fet, crec que han seguit sempre...
Regravant els seus grans èxits.
Això no sé jo. Sí que
això li agrada molt al Quimi, estar-se hores i hores a l'estudi, posar més guitarres, posar més sintetitzadors...
Potser no calia,
però si a ells els agrada...
Sonen molt bé, eh?
Sí,
sonen
però...
molt, no sonen encara millor.
Veo tu casa desde mi balcón.
lados, rozando los tejados, vestido y en la cama, vigilo tu ventana. Miro libros de pintura que robé, no tengo hambre, hoy no comeré. No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero. Soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo. Y tú siempre dices que soy un alma de la verdad.
Avui a l'última de la fila, avui que precisament comencen aquesta gira a Fuengirola, que és un lloc que...
Que hi ha molts fans de l'última de la fila, segur, com a, sí, com a tot,
no,
Espanya.
Sí, sí,
no?
Havia sorpresa,
a mi,
hi havia un significat especial, la gira a Fuengirola.
Potser el Manolo hi té parents, no? Perquè
és l'origen andalús. Ah, val, és que em semblava que era bastant random, no? Allò a Fuengirola, però bueno, deu tenir un sentit.
Segur,
sí,
segur.
Sí, sí.
No? O no, potser no.
Sí, sí. Bueno, aviones plateados, no? Sí. Que no hem presentat el tema. En aquest tema, que és un dels grans èxits, de l'última de la fila, però aquí sí que es pot veure... que Manolo García té aquesta forma de cantar gairebé
aflamencada,
com aflamencada, no?
No?
Proper al rock andalús, i de fet crec que és un gran fan, no?, de grups com Triana,
sí,
no?, per exemple.
I sobretot,
no?,
de Camarón, directament. Sempre ho ha dit, que Camarón és un dels seus déus per Manolo García.
I jo crec que tot aquest bagatge, no?, de rock andalús, o de rock fusió andalús, fins i tot, el va poder explotar quan va començar la seva carrera en solitari, no? I a partir del 98, que crec que va ser l'any, no?, de dissolució de l'último de la fila, doncs Manolo García, el primer disc, ja va ser tot un èxit, i una de les grans cançons és aquest Pájaros de Barro.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena.
I aquí començava la carrera en solitari de Manolo García, una altra etapa d'èxit absolut. I l'último de la fila marxava una mica sense fer soroll, perquè van fer els seus últims concerts ara farà 30 anys, l'any 96, però van fer aquells últims concerts sense saber que serien els últims,
sí,
concerts.
Com Manel, mira.
Sí, sí, sí.
Aquests adeus, que quan és un adeu no saps que serà l'última vegada.
Però
no?
Això vol dir que no volien treure rèdit d'aquest comiat, això... tampoc. Vull dir que jo crec que els honora, precisament.
Sí, és que jo crec que ells no van fer tota la tàctica aquesta més de màrqueting, no? De dir, ens prenem un temps de
l'últim
de
robatori.
L'últim... Sí.
L'últim atracament. Vull dir, és el que fan tots. No passa,
sí,
res.
No, no.
Si no passa res.
Sí, sí. A veure... Si tothom es vol guanyar la vida aquí i treure el màxim.
El que passa és que jo, sí, crec que en el cas de Manel i en el cas de l'último no necessitàvem fer l'últim atracament.
No. A Manel els hagués anat... A l'último ja s'havien forrat. Manel potser els hagués anat bé.
Sí.
A nivell econòmic, no? No
sé. Va fer molts bolos, eh?
Sí, ja, però...
Però tu creus que Manel no tornaran?
I tant que tornaran.
El compte corrent dels Manel no serà el mateix que el de les Grasses, eh? Jo crec, per posar un exemple molt proper.
No.
Anem a buscar la influència de l'último de la fila en grups que han sortit després. I jo estic segur que molts han descobert l'último de la fila, per exemple, alguns fans de Los Pirates, arrel d'aquesta cançó.
¿Dónde estabas entonces? Te necesité.
Això és el final de la cançó Promeses que no valen nada, un dels himnes de Los Piratas, el grup que liderava Iván Ferreiro. I sempre passava una cosa molt curiosa als concerts, i és que al final... Mira. Prova d'això és que és un himne generacional, aquest Insurrección, que en el seu dia també va versionar sí. L'estimat Miqui Puig.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida.
Quina meravella, quina poesia
aquesta cançó. És fantàstica cançó, aquesta versió. M'agrada sí. moltíssim, perquè la porta al seu terreny, no? Miqui Puig, però a més li afegeix com a arranjaments nous.
Disco, una mica disco.
Però sí. m'agrada molt. I, de fet, Insurrección és un dels temes més versionats de l'últim de la fila. I Spotify, si algú es dedica doncs, a buscar temes de...
Calavento fa poc també l'ha versionat.
Doncs és hi ha playlists senceres de versions d'Insurrección de l'Último de la Fila, que és un dels grans, dels grans hits de la banda. De fet, ells mateixos s'han reversionat a ells mateixos, no?
Però no la posarem, no? Posem l'original,
sí,
no?
Sí, vinga, va.
Vinga, va.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida. Fotos a contraluz.
No, no és la nova gravació, la nova versió
és,
aquesta?
És la nova versió, sí, sí.
Què passa? Que
jo la defenso i l'aplaudeixo, O sigui, amb més guitarres, està una mica més produïda, està més,
és un
més
so
rodona,
diferent.
Més ben acabada.
Sí, però actual.
Sempre pots
so
refugiar-te a l'antiga.
Ja, però és que llavors com em facin una de nova, i ja no puc dissociar sí, però... els meus records d'aquella gravació. Pensa, per molt que ja. Sonés bruta o que no...
Bueno, és que sonava no perfecte, amb el so de llavors, perquè era un altre tipus de producció en els anys 80, no? Ja. Era més lo-fi, o fins i tot les guitarres tenien mica més de chorus, no?, que es diu. Llavors, però també és una forma de... d'aquells mateixos es retrobin amb el seu propi repertori, no? Vull dir, si s'ho han de seguir passant bé, perquè no...
Sí, això. Tot sigui pel Quimi i el Manolo.
Insurrección, l'último de la fila. Avui torna, després de 30 anys, a Fuengirola i molt aviat també a Barcelona, 3 i 7 de maig. Quines ganes i molta sort al Quimi Portet i al Manolo García amb aquest... amb aquesta aventureta final.
I tant,
s'ho passaran bé.
Gràcies, Blai, Mercè, Olga Balos. Fins ara.
Bon dia.
Ara tornem.
Herido por las flechas de la incertidumbre, me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Insurrección.
El suplement, amb Roger Escapa.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
increïble.
Platòric.
Navius. L'oferta D. Estalvia amb els Navius.
Aquesta setmana, 2,99 els 300 grams. Un 31% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Únic? S'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
Ja som 11 milions dels socis del...
El tros de festa que han muntat a Carrefour. Regalem 100.000 abraços. Sí, sí, 100.000.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Incertesa en la nova ronda de negociacions d'aquest cap de setmana al Pakistan.
Avui viatgen cap a la capital pakistanesa els dos principals negociadors de Donald Trump i per la part iraniana el ministre d'Exteriors que encapçala la delegació, que ja hi és. A aquesta hora no està clar si els Estats Units i l'Iran es reuniran cara a cara a Islamabad.
Europa reuneix els seus líders a Xipre amb mandataris del Golf Pèrsic.
Les dues parts han acordat reforçar la cooperació sense tenir en compte els Estats Units, que puja el to contra els 27 i especialment contra Espanya, que el Pentàgon vol fora de l'OTAN.
Gaza celebra avui les primeres eleccions municipals dels últims 20 anys.
Els col·legis electorals han obert fa una hora, també a Cisjordània, en un gest simbòlic de la unitat palestina. Hamas no hi participa oficialment, però sí que ho fan candidats vinculats a les milícies palestines.
Cues llarguíssimes i fins i tot persones dormint al carrer per la regularització extraordinària d'immigrants.
Cues per demanar cita prèvia a les oficines d'atenció al ciutadà i aconseguir els papers necessaris per iniciar el procés. Avui algunes oficines obren al matí, però les primeres hores disponibles són per d'aquí a una setmana.
El fabricant de cotxes elèctrics Chery començarà a fabricar els seus vehicles a Catalunya a finals de l'any que ve o principis d'aquest 2027.
Presents al Saló de l'Automòbil de Pequín, tots dos socis acceleren per culminar el llarg procés per reindustrialitzar l'antiga Nissan de la Zona Franca.
És a dir, començarà a fabricar-ho a finals d'aquest any o principis del 2027, que ho he dit malament. Rodalies integrarà els centres de control de Renfe i Adif en un mateix espai.
Tot plegat després dels problemes de comunicació en l'última crisi de Rodalies. Ara els dos centres estan separats a l'estació del Clot i a l'estació de França. El projecte encara no té un espai concret ni una data determinada.
L'Audiència Nacional esgrimeix l'argument de l'edatisme per convocar Jordi Pujol dilluns a Madrid.
Diu que no es pot discriminar ningú per l'edat. Pujol, de 95 anys, es traslladarà a Madrid diumenge en cotxe, acompanyat d'una infermera, segons han explicat fonts de la família al suplement. L'expresident s'haurà de sotmetre a un examen mèdic i el tribunal decidirà si pot declarar.
Polèmica per la celebració del 25 d'abril al País Valencià.
No hi haurà actes institucionals perquè el PP i Vox consideren que no cal, però sí que aquesta tarda hi tornarà a haver una manifestació convocada per Acció Cultural del País Valencià.
Ja està en marxa la 53a edició de la Fèria d'Abril a Barcelona, que omplirà el Parc del Fòrum fins diumenge que ve, el dia 3 de maig.
I aquest any ha recuperat la gratuïtat de les entrades després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
I els esports, el Barça de bàsquet s'acomiada de l'Eurolliga i en futbol el masculí té la Lliga a tocar després de l'ensopegada ahir del Madrid. A l'últim minut al camp del Betis 1-1 i avui qui se la juga també semifinals del Barça a la Champions contra el Bayern, per tant, tarda de futbol a l'antena de Catalunya Ràdio. Primer la TDT, després la transmissió de la Gelmà en aquest camí cap a Oslo, també, de les jugadores de Pere Romeu. Marina Laminos, les portades. Avui amb la fotografia de la inauguració del nou centre de recerca en immunologia amb la presència del rei i del president Salvador Illa, entre d'altres.
Sí, és el Caixa Research Institute, que és la fotografia que ha encapçalat tant l'Ara com la Vanguardia i també el Periódico. I pel que fa als titulars, a l'Ara sobre el judici als Pujol, el jutge justifica fer anar Pujol a Madrid per no caure, ara ho dèiem, en l'edatisme. A la Vanguardia, sobre pactes entre partits, la política migratòria obre una bretxa entre els bisbes bisbes i PP i Vox. I el periòdico, amb la mirada posada en aquest cas en la crònica de successos, diuen el pla contra la reincidència augmenta un 60% les condemnes. I el punt avui especial per la diada del País Valencià, imatge del quadre de Felip V i el de l'actual rei, Felip VI, tots dos cap per avall, el 25 d'abril contra l'agenda antivalenciana de PP i Vox, destacant.
Diari El País, Vox repta el PP amb la prioritat nacional als ajuntaments.
I portada també on veiem la imatge de la inauguració d'aquest pioner centre de recerca en immunologia. I protagonisme absolut a les portades també per al president espanyol. A El Mundo diuen Pedro Sánchez desvia 11.482 milions a defensa per sobreviure a l'OTAN a Trump. És l'increment d'aquesta partida en els últims 3 anys. Per cert, també en imatge una infografia de la lesió de Carlos Alcaraz que cataloguen d'inquietant. A la Razón, en el mateix sentit, Sánchez se serveix de les bases de l'OTAN per caçar vots a les andaluses i a l'ABC, fotografia de Pete Hegseth amenaçant Espanya altra vegada i el titular, 5 organismes internacionals alerten de la corrupció a Espanya.
Vida social.
I no saps com...
Marta Ferrer, que té Joan Dausà, que dona el tret de sortida de la seva nova gira a les trenes de Girona.
I presenta el seu nou disc, Immortals, en un escenari recuperat pel festival, ni més ni menys que Fontejau, tot plegat amb una posada en escena a nivell tècnic i visual a l'altura de les grans ocasions. Això serà avui a les 9 del vespre.
A Barcelona, Pau Balló posa punt final a la seva gira.
Un tancament que arriba després d'un any intens que ha portat Agorafili, el seu últim disc, als escenaris de tot el país. Una gira amb la majoria d'entrades exaurides que avui posarà la cirereta del pastís per primera vegada al Sant Jordi Club a les 9 del vespre i encara queda alguna entrada per 22 euros.
Som els que tornem.
Mishima continua celebrant Sant Jordi a Reus.
Els de David Caraveni seran en un dels seus formats més exclusius i exitosos, la Nit de les Roses, una proposta que ha servit de context per crear versions com aquesta que sentim, Només Amics. Pujaran a l'escenari del Teatre Fortuny a 8:45 del vespre, queden entrades a partir de 17 euros.
Al Teatre Lliure de Montjuïc, els Stuntmen.
Nao Albet i Marcel Borràs salten a l'òpera amb aquest text, que és una reflexió sobre la violència a través de la figura dels especialistes d'acció del cinema. Una peça amb música del compositor de cinema Fernando Velázquez que tracta d'una figura fonamental del nostre imaginari col·lectiu, l'heroi. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades per entre 10 i 32 euros.
Arriba l'hora del conte. És l'hora del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Amb la Zeta.
Hi havia un devorador de llibres que es pensava que ja ho havia llegit tot i maldava per trobar nous estímuls. Fins que un dia, accidentalment, li va caure al damunt un títol inexplorat de la seva biblioteca, El gran diccionari de la llengua catalana. El devorador de llibres va començar pel principi amb la lletra A, i allà va topar amb acòlits, aixafaguitarres, amorosits, androides, assalariats... I, de fons, la 13. Es va proposar llegir un capítol per dia, de manera que després de la lletra A, el devorador de llibres va progressar en l'abecedari a través de babaus, amb la B, capsigranys, amb la C, deesses, amb la D, i un llarg etcètera, amb la E. En general, era un lector exemplar, però amb les novel·les policíaques havia adquirit un vici del qual no se sentia especialment orgullós. Si a les primeres pàgines ja s'ensumava l'assassí, es dirigia ràpidament al final per confirmar les seves sospites. I sempre l'encertava. Ara que tenia el diccionari a les mans, estava temptat de fer el mateix. Però li feia por ensopegar amb un zombi, conèixer un zoofílic o sentir el crit d'una bèstia en zel.
Música.
Per haver nascut, per haver sortit de l'ou, per haver escurat, per haver anat massa aviat, què farem demà si el sol se'n va? Tirarem cap amunt, cap avall, cap allà, per haver sortit.
Blai Niesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Què ens portes avui per les 8 del matí?
Amb el nou disc de Dan Peralbo i El Comboi, i aquest tema que es diu Els Amics. La banda de Torelló va publicar ahir divendres el seu darrer treball titulat King Goig, un treball amb 11 temes de rock que recorden a Iggy Pop, The Libertines o Els Pets, i serveixen i serveixen d'excusa per celebrar la vida, l'amor i l'amistat.
Gràcies, Plai, a Iniesta, fins les 8 del matí amb aquest Dan Peralbo i el Comboi. Salut i ràdio.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.